Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 23 minuts des de Tarragona. Continuem a RR en Cope. És dilluns, és 5 de març, el dia en què arrenca una setmana en què reivindicarà especialment el paper de les dones. Ho hem vist aquesta matinada als Òscar, per exemple, amb totes les dones nominades dempeus, i ho veiem, de fet, cada dia en què les dones són part essencial dels engranatges que fan que tot funcioni. En la setmana en la que encara hem de reivindicar i guanyar moltes batalles, tenim una dada sobre la taula. Més de la meitat dels empresaris del nostre país rebutgen les auditories de bretxa salarial. És una mesura anunciada pel govern que hauria de permetre fer públiques les taules salarials de les empreses. Un 53% dels empresaris diu que publicar-ho pot influir negativament en les seves polítiques de contractació. Haurien d'explicar per què. Així estem al 2018. I quan són les 12 i 24 i posem música tot plegat, avui música d'Oscars, perquè sonarà la guanyadora de l'estatueta a millor cançó, no aquest any, no, fa 40 anys. Va ser, ni més ni menys, que Donna Summer. Aquesta cançó es va endur l'Òscar a la millor cançó original als Òscar de fa 40 anys, al 78. Avui al programa repassarem tota la informació. A l'Espai de Talent amb denominació d'origen els descobrirem la Fundació Formació i Treball. De fet, una part de la feina que fan. Els hem convidat perquè a través del seu punt d'autoocupació a Tarragona han ajudat a 20 persones a iniciar els seus projectes empresarials al llarg del darrer any. Volem saber quin tipus de negocis i quina ajuda els ofereixen. A partir de la una anirem de vins avui fins a Valls, perquè ara que estem en plena època de calçotades, volem saber més del nou projecte relacionat amb el vi de l'Agrícola de Valls. El nou vi es diu Quatre Calçots i és el complement perfecte, diuen, per la festa de la calçotada. En volem saber més. En la darrera mitja hora de programa agafarem, com no, la Nacional 240 per arribar fins a Cope Lleida, i avui reunirem en aquest espai dones que ocupen posicions importants en llocs de direcció, aquells que fins ara, sobretot, estaven reservats, semblava, als homes. Però això està canviant i avui en parlarem. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar, ja saben, l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 28 minuts que passen de les 12. Obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem primer a la previsió del temps de l'Agència Estatal de Meteorologia i tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Avui tenim un cel força ennuvolat a les comarques tarragonines. Seguirem així encara amb precipitacions ocasionals fins i tot aquesta tarda amb tempestes ocasionals amb una cota de neu a uns 1.200 metres. Avui les temperatures aquest dilluns no variaran. Tornarem a tenir màximes de 16 a Tarragona, Reus, el Vendrell, a Gandesa màximes de 15 graus, a Tortosa 18 i el vent continuarà fluix, variable amb tendència a bufar de l'oest. Demà encara trobarem alguns intervals de núvols, no descartem precipitacions, però ja més ocasionals i disperses, amb una cota de neu entre els 1.000 i 1.200 metres. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui. La mínima marcarà 8 graus a Tarragona i al Vendrell, 6 a Reus, 7 a Tortosa, 5 graus a Gandesa, màximes d'un 16 també. El vent bufarà de l'oest i tindrem intervals forts.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Comencem explicant los que els Mossos investiguen la mort d'un home d'edat avançada entre 60 i 70 anys al Port Esportiu de Tarragona. Allà van trobar el cadàver la matinada de diumenge. Va ser un vigilant de seguretat qui va trobar el cos surant a l'aigua. Segons les primeres informacions, tot apunta a una mort accidental, ja que el cadàver no presentava indicis de criminalitat. La investigació continua oberta. I aquest diumenge Tarragona ha fet sentir la veu de les dones refugiades amb la iniciativa Paraules per la Pau. En l'acte, organitzat per la plataforma Stop Mare Nostrum, s'han llegit relats reals de dones que han hagut de fugir dels seus països. S'ha exposat, per exemple, la història d'una dona guerrillera, d'una víctima d'ablació, d'una transexual o d'una assetjada per un crim d'honor. La coordinadora de Stop Mare Nostrum a Tarragona, la Laura Aguadé, ha recordat que les refugiades no són només vulnerables en un context de guerra, sinó que hi ha moltes altres causes que posen en risc les seves vides que les obliguen de fugir de casa seva.
Pel fet de ser dona, aquí tenim un tema d'un atac d'honor, d'una noia que s'enamora d'un noi i només per aquest fet li disparen a la cara, la peguen i en aquests moments està refugiada en un país i sap que no pot tornar perquè està amenaçada de mort. Una dona que ha sofert una ablació i ha dit que no, i ha hagut de fugir del seu país perquè també l'han amenaçat de mort, perquè també rep pallisses diàries per aquest fet. Dones violades, dones assetjades per crims d'honor i situacions que fan molt més fràgil i molt més vulnerable la dona.
Paral·lelament a l'acte de denúncia per la situació de les dones, de les refugiades, que remarquen que des de principis d'any han mort 400 persones intentant arribar a Europa. I canviem d'assumpte. Per primera vegada, l'Ajuntament de Reus posa a disposició dels ciutadans una partida de 750.000 euros de pressupostos participatius perquè puguin decidir on es destinen. Hi ha 43 projectes candidats que abasten diferents àmbits, des de la via pública, l'enllumenat, els parcs o la cultura. L'Anna i el Josep són dos dels ciutadans de Reus que han presentat projectes que ara se sotmeten a votació.
És que ho tenia molt clar. És que ja era un projecte que no l'he tingut que maquinar. Ho tenia claríssim de quan ja tenia la canalla petita, i ja són grans, i ara tinc nets. I els diumenges pensava, on vas a dinar? Tenies que sortir d'aquí, perquè no hi havia cap lloc a Reus. No? I no és una cosa nova, és una cosa de fa molt, molts anys que penso això.
La valoració és positiva, crec que és un pas endavant de cara a la participació ciutadana, amb la que també l'Ajuntament ho està començant i els veïns també s'han de preparar per participar. Si no, un procés participatiu, si no participa la ciutadania, no serveix. Per tant, és molt positiva i molt encertada.
Hi poden participar tots els veïns empadronats a Reus que hagin fet ja 16 anys des d'un ordinador, qualsevol dispositiu mòbil o també a través de manera presencial en diferents punts de votació, als mercats, als centres cívics, les biblioteques, l'antic hospital, l'actual Hospital Sant Joan, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i també al Casal de Joves. Es podrà votar fins al 18 de març. Demà el programa, a 2:15, en parlarem a fons amb la regidora Montserrat Flores. I també a Reus, el ple de l'Ajuntament permetrà avui desencallar finalment la licitació de l'estadi municipal de la ciutat. Amb el suport de Ciutadans i Partit Popular s'aprovarà treure a concurs l'ús de l'equipament. Recordem que el Reus necessitava aquest pas per poder fer les modificacions que la Lliga Professional de Futbol requereix a l'estadi i, de fet, s'havien plantejat marxar de la ciutat si la situació no es desencallava. Més coses. Vinga, el consum d'aigua del mini transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona continua creixent i ha arribat als nivells previs a la crisi i de sequera prolongada. El 2017 es va arribar als 75,8 hectòmetres cúbics de consum anual. És un 6,6% més que l'any anterior. Els responsables del Consorci d'Aigües de Tarragona consideren que l'increment és un indicador positiu de major activitat econòmica, diuen, i en cap cas consideren com a objectius l'increment o reducció de consums revertint les aportacions del riu. El Consorci d'Aigües també ha anunciat que treballa per introduir millores en la seguretat física i cibernètica de les seves instal·lacions, seguint les recomanacions de la Unió Europea. El gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona és Xavier Pujol.
Una mica cobrint els punts vulnerables, tant físics, accessibilitat, tancaments, detecció, intrusisme, com la lògica, que és tot el sistema de gestió de dades que tenim, els escades industrials, que són sistemes d'adquisició de dades que és tal com gestionant doncs, tots els sistemes doncs, de nuclears, sistemes de transport d'aigua, refineries, doncs, que són, diguem, que tenen un punt de vulnerabilitat i que ens hem de dotar de suficients eines com per evitar que poguéssim tindre doncs, atacs cibernètics. No?
En successos, dos detinguts per atracar amb ganivets una benzinera de Salou. Tenen 28 anys, són veïns del municipi i els arrestats encaputxats van atracar la benzinera de la platja de la Pineda de Vilaseca utilitzant ganivets per intimidar la treballadora. Es van endur més de 150 euros de la caixa, la bossa de mà de la treballadora amb uns 120 euros i altres objectes personals. La identificació d'un dels autors es va aconseguir gràcies a les empremtes trobades al lloc dels fets. Els agents van saber que els autors tenien intenció de desfer-se del vehicle utilitzat al robatori i altres objectes que els podien incriminar i van organitzar un dispositiu per detenir-los. El jutge va decretar divendres l'ingrés a presó per un d'ells. I atenció a aquesta, els Mossos han detingut una dona acusada de cometre 14 robatoris a persones grans ingressades a hospitals de Tarragona. La detinguda, juntament amb una altra persona, entrava a l'habitació amb alguna excusa, normalment era entregar un currículum oferint-se per cuidar gent gran, els distreia i aprofitava el descuit per robar mòbils, diners i joies. Els investigadors van comprovar amb els vigilants del centre sanitari que altres pacients que per problemes de salut no ho havien denunciat també havien patit robatoris semblants. La lladre té 52 anys, és de nacionalitat espanyola i veïna de Tarragona. El perfil de la Bisbal de Falset ha canviat definitivament després de l'enderroc de l'hotel abandonat que coronava el poble des de feia 24 anys. L'edifici, que havia de convertir-se en un hotel amb vistes a la Serra del Montsant, s'ha enderrocat finalment després que cap empresa o entitat decidís invertir-hi. Amb l'espai recuperat, l'Ajuntament es planteja fer un mirador privilegiat per la panoràmica amb una àrea de lleure. El projecte s'ha bé amb la voluntat que la zona sigui declarada àrea de qualitat del cel nocturn. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcalde de la Bisbal de Falset, és en Sergi Massip.
No és una plaça ni un mirador, perquè encara ara hem de deixar que s'assenti el terreny durant aproximadament mig any, un any, però després pues, hi farem una zona, encara no ho tenim ben bé decidit, però igual zona amb barbacoes, com àrea de lleure, mirador, àrea de lleure, més o menys, anem per aquest estil.
Es calcula que el nou pla estarà enllestit entre els propers 6 mesos i un any. En esports, nova derrota del Nàstic a casa, és la novena ja, han perdut 1-2 davant el Tenerife i els granes es queden a només un punt del descens. L'afició va acomiadar l'equip amb xiulets. I també derrota en aquest cas per al Reus Deportiu aquest cap de setmana, 2-0 davant la Cultural Leonesa. Acabem la repassada informativa fent una ullada a les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui en portada «Las pymes pierden ventas por el conflicto político». Al Reus Digital, destacat la festa dels Tres Toms, llueix al centre de Reus. I a aquesta hora, al del Camp.cat, destaquen, titulen en plana esportiva «Fars i resignats, el Nàstic torna a perdre a casa». Al Tarragona 21, troben el cadàver d'un home al port esportiu de Tarragona i en la mateixa línia al diari Més, troben el cadàver d'un home surant al port esportiu del port de Tarragona. Arribem a les 12:38, un minut per la publicitat i continuem.
Food trucks.
Calçots.
Food trucks.
Calçots.
Food trucks.
Calçots. No et preocupis. Els dies 9, 10 i 11 de març torna a degustar a la Tarraco Arena els millors food trucks de la província. Amb la novetat que el dissabte i el diumenge al migdia també gaudiràs de l'autèntica calçotada amb uns preus immillorables. A més, trobaràs un mercat de pagès amb productes de proximitat, artesania, ponis i molt més. Viu el nou concepte food truck calçot a la TAP del 9 al 11 de març amb entrada lliure per a tothom. Compra el teu pack calçot a tap.cat. Més informació a les xarxes socials de la Tarraco Arena Plaza.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, seguim el programa amb més qüestions. Potser alguns de vostès no coneixen el punt d'autoocupació Incorpora de Tarragona. És un projecte que posa en marxa la Fundació Formació i Treball i que en el darrer any, només en el darrer any, han fet servir una vintena de persones que a través d'aquest punt han començat la seva activitat. I volem saber una mica més de com funciona aquest servei i per això ens acompanya avui la Maria Jurado. Ella és tècnica d'autoocupació d'aquest punt a Tarragona. Maria, molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia i moltes gràcies també per convidar-me aquí al programa.
Un plaer, perquè mira, en aquest espai sempre parlem, intentem, no?, descobrir doncs, nous negocis, nous projectes, no?, gent que comença, els volem ajudar a donar una petita empenteta, saber com són aquestes històries, i tu en tens unes quantes, no?, de gent que comença negocis, que s'atreveix, que han de ser valents.
Sí, s'ha de ser molt valent, perquè no és fàcil, però es pot, i això és el que nosaltres intentem, perquè a vegades nosaltres culturalment no estem educats en l'emprenedoria. No se'ns educa, no se'ns diu. Normalment treballem, estudiem per accedir a l'empresa ordinària, però a vegades l'emprendre és una opció molt real i molt tangible de poder incorporar-se al mercat laboral. Uh-huh. En aquest cas, no l'ordinari, sinó l'autoocupació. Com? S'ha de fer amb molta responsabilitat. Això no direm que és fàcil, però que no sigui per por, que potser hi ha projectes que no surten al carrer, que no obrin, perquè tenen por, perquè no saben com fer-ho.
Clar.
La informació és poder, i en aquest cas el que nosaltres fem és donar aquest petit poder de que la gent estigui informada per saber si realment és viable o no començar un projecte autoocupacional.
Clar, exacte. Aquí ho parlem moltes vegades i, de fet, és una cosa que pregunto molt als emprenedors i emprenedores, no? Que no sé si és una paraula més o menys gastada, que el camí és difícil i de vegades hi ha moltes coses que no saps a nivell de burocràcia. Per exemple, tu pots tenir una idea fantàstica però se't pot menjar la burocràcia,
sí,
no?
Sí.
I aquí és on també vosaltres feu un acompanyament, no?, i una formació, jo crec, importantíssima. Poseu les cartes sobre la taula.
Totes, no? Totes. I fa por, Jo a vegades em sap greu perquè penso que soc com molt pessimista, però el que intentem fer al punt d'autoocupació Incorpora de la nostra Fundació Formació i Treball és això, mostrar-ho tot. I quan ja ho sapiguem tot, de llavors mirem, valorem i comencem. Nosaltres sempre parlem del tema de la muntanya russa emocional de l'emprenedor i això es nota moltíssim, perquè algú té una idea i en aquest moment tothom puja cap a dalt.
Sí.
Però és una idea, això serà molt bo, d'això no n'hi ha al meu poble... De repente van, per exemple, a l'administració, comencen a mirar el tema de llicències, el tema d'un pla de negoci, estudi de mercat, tot això és una autèntica bogeria al cap de l'emprenedor. Què passa? Que la muntanya russa baixa. I van així, pujant i baixant. Nosaltres el que estem és una mica intentar estabilitzar tot això per dir, mira, això serà així, és veritat, hi haurà emocions molt fortes, però mirem perquè es pot. I l'administració és només paper, mirar, què et demanen? Pues, això ho mirem i ho valorem. Perquè a vegades és només això el que et deia, la manca d'informació, el que no sabem. per un cop ja sabem, pues, com tothom, jo no sabia escriure, o per començar a caminar, primer potser s'ha de gatear, s'ha de començar a poc, el primer pas, i ja després ja m'he rodat.
Clar, i necessites algú que t'ajudi, que t'acompanyi en aquest camí, perquè no naixem ensenyats, evidentment, no? Només sí. Faltaria. Aquest és el tercer any, no?, que comenceu amb aquest punt d'autoocupació Incorpora.
Sí.
Suposo, com deia, et donava jo aquesta dada, una vintena de persones, només al 2017.
Sí.
Per tant, com et deia, suposo que és una, o sigui, es necessitava aquest servei.
És que el mercat va per aquí, també. També ho notem molt, que el mercat està canviant.
Clar.
I es dirigeix molt a l'autoocupació. Van començar el 2016 i van fer 13 empreses. Aquest any, l'any passat, el 2017, van fer 20. I les fem amb molta responsabilitat. Podrien ser-ne més, però nosaltres diem que també al punt d'autoocupació una de les nostres feines és dir que no, quan hem de dir que no, perquè els nostres usuaris o beneficiaris del projecte normalment són persones amb certa vulnerabilitat, que qualsevol persona que vulgui emprendre ja es
és
troba
vulnerable.
En una situació que és vulnerable. Però sí que és veritat que parlem de 20 empreses que són petits negocis. No es tracta d'empreses com tothom li ve al cap una gran empresa. No, parlem d'una praderia, parlem d'una botiga de roba de nens, parlem d'un autònom que s'ha de fer autònom i que no sap com, i nosaltres també li assessorem com és la llei d'autònoms, com serà el trimestre, el tema de gestoria. Parlem d'aquest tipus d'empresa, de veïns, de pobles que fan comerç al poble. No fem grans empreses, però és que la gent que fa un petit comerç al poble o que vol fer-se autònom també necessita d'aquest suport. A més, és un suport gratuït. Doncs és important que la gent que vingui, que ens pregunti, tot i que després no vagi a cap lloc la proposta, però almenys que s'informi.
Exacte. Ens deies, és gent, el perfil, no? Allò, diguéssim, la mitjana, eh? Sempre hi ha casos de tot i amb tanta gent que, amb la que treballeu, més segur. Però, evidentment, que defineix-nos una mica gent vulnerable, parlem gent que potser porta molt temps sense feina, no?
Sí.
Estaríem en aquesta situació, sí. I que decideixi, doncs mira, si no la trobo fora, me la busco jo, no?
Clar. Clar, aquest és un perfil, gent que porta molt de temps, que, doncs, per exemple, perfil de dona o home a 50 anys que s'ha quedat una mica fora del mercat laboral. També gent que treballa, però en situació irregular. Moltes feines que no tenen contracte. O en situació molt precària, amb contractes de 3 mesos, per temporada d'estiu, no tenen estabilitat, però les seves despeses sí que tenen estabilitat a casa, perquè cada mes han de pagar despeses. Doncs busquen aquesta manera perquè saben que poden fer la feina. Doncs han de buscar una manera de contractar, d'agafar un contracte, en aquest cas, per part seva.
Uh-huh. El tema del finançament és, suposo, un dels temes que més por fa d'entrada,
sí.
Perquè si estàs en una situació, doncs, porto molt temps sense feina o tinc contractes temporals, per tant, suposo que els estalvis van malament. Per iniciar un negoci necessites un suport, sí, econòmic, que potser anys enrere deies, doncs mira, la meva família em pot ajudar, avui en dia la situació no acostuma a ser aquesta ja, no? El que jo deia que és molt important de posar les cartes sobre la taula, no? Vosaltres dieu, mira, això és el que et trobaràs, això és el que necessites,
sí.
I a nivell econòmic també hi ha un suport aquí darrere, no? Uns,
sí,
microcrèdits, crec.
Ajudem. Nosaltres estem oberts a qualsevol financiació, perquè els projectes normalment necessiten, tot i que sigui una petita financiació, no sé, que sigui un autònom, que això no té cost,
uh-huh,
després té les mensualitats, però no té cost fer-se autònom, quan ja sí que fan un projecte més de negoci físic, sí que ho necessiten. I nosaltres al projecte tenim un acord amb Microbank. Amb aquest acord, el que ens ofereixen és poder accedir a un microcrèdit social, que es diuen així, que és una quantitat de fins a 25.000 euros per persona, sense aval. I això es torna en un terme de 6 anys. Ara mateix està en un 5,9% d'interès. És a dir, és poder accedir, en aquest cas parlem d'usuaris que no tenen, no compten amb un aval.
Clar.
I en aquest cas podrien accedir a aquest tipus de microcrèdit social sense aval. L'aval seria que fessin tot el pla de negoci amb una entitat social com som nosaltres en la Fundació Formació i Treball. Si ho fem amb nosaltres el projecte i nosaltres després podem dir amb l'emprenedor, dir, aquest projecte és viable, ho veiem, és una estimació, però ho veiem previsiblement, pot tirar endavant. Doncs aquest seria l'aval que necessitaria aquesta entitat bancària per donar el crèdit.
Mm-hmm. Evidentment, no totes les propostes que us arriben necessiten, no?, d'aquests microcrèdits, no? Però bé, està bé saber que hi ha la possibilitat, no? Mm-hmm. I ja ho has dit un parell de vegades, una cosa que em sembla molt important, que és de, a vegades hem de dir que no.
Sí, sí.
Que de vegades hi ha idees molt bones, però difícilment practicables per entendre'ns, no? O, bueno, que tu, com el que molt bé dius, no? Els ajudeu a fer un pla de negoci i a vegades que és negatiu. Suposo que això també és un jarró d'aigua freda, però és necessari.
Sí, sí, nosaltres fem tot el procés. Inclús una idea que ve i és molt disparatada, però nosaltres tenim l'obligació d'estudiar-ho. Potser sí el mercat pot acceptar aquesta idea. Fem tot el pla de negoci, tota la part financera, tota la part d'estudi de mercat, i si surt que no, ho hem de dir. Per responsabilitat, perquè el que no volem és que la gent que és vulnerable sigui encara més vulnerable. Doncs això ho fem amb molta cura. I a vegades és això, la nostra feina dir que no. Durant un any hem atès a gairebé un centenar de persones. D'aquestes han sortit 20 empreses. És un percentatge molt petit, si tenim en compte les 100 persones que hem atès. Però aquestes persones han rebut una informació i potser no és que la idea no sigui bona, potser no és el moment. Potser la seva estabilitat emocional, la seva estabilitat familiar, en aquell moment no està per això. Però si és així, si per exemple aquesta persona, el projecte no surt viable, i però tot i així necessita feina, el que fem és derivar a altres projectes que també fem a la Fundació d'Inserció Laboral. Perquè aquesta persona, si l'autoocupació no és el seu camí, potser la inserció laboral a l'empresa ordinària sí que ho sigui. No ens desvinculem de la persona. Uh-huh. I tot i així també de les persones en les que finalment el projecte sí que surt, els acompanyem després durant un any.
Ah, molt bé.
Des que el comenci el negoci. Des que està obert la botiga o el negoci en concret, estem un any per el que faci falta.
Uh-huh. Ens has apuntat abans que ens deies són negocis petits, però al final a Catalunya, majoritàriament, no, el teixit comercial està basat en aquests negocis petits i mitjans, no? O sigui, i em deies doncs una botiga de roba de nadons, un forn, no? Posa'm algun exemple més, va, d'aquests 20, que només el 2017, que ja en portàvem 13, no? Has dit de 2016?
Sí.
Algun exemple més? Tots de les comarques de Tarragona, parlem?
Tot província de Tarragona. Nosaltres, el nostre ratio d'actuació és província de Tarragona. I és tot així, pues, un taller de cotxes. Pues, tenim també una peluqueria. Tenim, què més? El forn, tenim diversos bars, uh-huh, restaurants, tot en petit, eh? Molt de petit. Tenim ara també, aquest any, ja hem obert una, el 2018, hem començat ara, però ja tenim una, que és una escola de cuina, una petita escola de cuina on donen formació, però també fan menjar preparats per avis.
Molt bé.
Són projectes aquells del dia a dia.
Molt bé.
És molt la demanda que nosaltres com consumidors també fem al nostre barri. De, mira, aquí jo estic detectant que falta un forn, o una cafeteria, o una botiga de sabates. Uh-huh. Coses així que nosaltres consumim això i que detrás hi ha una persona que en algun moment ha dit, jo vull emprendre.
Clar.
Es tracta de tot això, comerç molt petit. No parlem de, sobretot de temes innovadors, tecnologia, no. Estem parlem d'usuaris molt del nostre comerç de barri.
Sector servei, sobretot, no?
Sí.
Doncs escolta, em sembla molt interessant aquest que m'has dit, que a més diu ja ha començat, i de fet li he comentat abans a la Maria, dic, mira, fem un tracte, eh? Avui donem a conèixer aquest punt d'autoocupació incorpora, però vull que pel programa i per l'espai d'aquest talent d'O que busquem cada setmana passin gent que ha format part d'aquest punt, no? I aquest podria ser una bona manera de començar, no? Una escola de cuina, mira, em sembla molt interessant, clar. Em deies abans que hem dit, bueno, paraules que dèiem emprenedores, que és molt difícil. Suposo que en aquestes 20 persones que han començat negocis o els començaran ara, hi ha molt de reinvenció, no? Perquè això ho veiem en molta gent, de, doncs mira, jo sóc enginyer, però per la crisi doncs he hagut de tirar per una altra via, no? Suposo que això també ho veieu molt, que a vegades ens tanquem a una cosa i no tenim per què.
Sí, però també és veritat que l'experiència és un grau, eh?
Això sempre.
Perquè a vegades, mira, jo he sigut sempre enginyer, però ara vull fer una botiga de roba també. Pues, dir, quina experiència tens en això? Sempre està molt bé que tinguin, que sàpiguen una mica del que es tracta, eh? Però sí que és veritat que hi ha molta gent que diu, mira, he estat tota la vida treballant d'això, ara el mercat ja no m'accepta o no trobo lloc en aquest mercat, faré una altra cosa. I se reinventen. El que nosaltres recomanem en aquest cas és, vale, pues ara mateix has d'investigar en aquest mercat, has de formar en això que vols fer, has d'anar una mica, si no tant amb tota l'experiència, sabent una mica on t'hi fiques.
Exacte. No, sí, això és important, no? I tenir també aquesta xarxa que doneu també, no? D'aquest acompanyament posterior a un any vista, no? Jo crec que és molt important. Si hi ha algú que ens estigui escoltant, Maria, que digui, ostres, doncs això pot ser a mi, m'aniria bé, perquè és veritat que et trobes molt perdut de vegades, no? I estem... tenim accés a molta informació, però de vegades això ens desborda, també, no? I comences a buscar el web d'aquí, el web d'allà, no?
Sí, i sobre informació.
No saps per on començar. Si algú que ens estigui escoltant diu, ostres, doncs potser aquest seria el meu camí, perquè em diguin que això és viable o no. Com es posen en contacte amb vosaltres? Quin és el procés?
Sí, és molt senzill. Directament em poden trucar al mòbil que tinc, que és el 626-99-3104. O poden acudir a Tarragona, que és on tenim l'oficina física, que és al carrer Apodaca 12, uh-huh, on està la botiga Amiga, i és al tercer pis. Allà físicament, si no, em poden trucar i nosaltres, com és a nivell provincial, ens movem on faci falta, perquè també hem de veure el poble on després la botiga s'obrirà o el comerç començarà. Doncs nosaltres som molt itinerants, però sí que recomanaria a la gent que això és un servei totalment gratuït, que no tinguin por, que no els doni vergonya el poder trucar i quedar un dia, perquè tot i que sigui una idea molt, molt de lluny, no passa res, nosaltres no perdem el temps, ho mirem, ho valorem, informem, si tenen dubtes també, només com es fa un autònom, petites coses aquestes, nosaltres no tenim cap problema perquè som un servei que neix per això, uh-huh, per ajudar la gent, per informar-la sobre com és el tema de l'autoocupació.
Molt bé. Doncs escolta, Maria, quantes vides has vist canviar des que vau posar en marxa aquest punt d'autoocupació incorporat? Unes quantes,
sí,
no?
Sí, perquè a més el tipus de relació que fem és molt proper. Nosaltres l'acompanyament que fem és molt de treballar al costat, de fer visites. Jo al final soc clienta de tots els comerços gairebé que hem començat, perquè la relació es fa molt estreta. Parlem de persones que no tenen experiència en emprenedoria. O sigui, parlem de que el 90% de les persones que tenem mai han fet un negoci. Doncs la relació, els dubtes, les inseguretats estan molt a flor de pèl i estan molt, molt a propet d'ells. I això a mi em fa molta il·lusió i molta por a la vegada, perquè hi ha responsabilitat, clar, que jo assumeixo. Però sí que canvien les vides. De gent que no s'ho imaginava, mai, per ninguna, cap d'elles s'imaginava emprendre. I el moment que aquell dia tenen que aixecar la persiana, que tenen la seva feina, tot i que tinguin que matinar, perquè a vegades parlem de feines com el forn, que s'ha de matinar,
sí,
molt.
Sí, és una mica desagrair l'horari, però...
Sí, però mira, nosaltres normalment fem vídeos dels emprenedors que obren, els pengem al nostre canal de YouTube de la Fundació Formació i Treball, i hi ha una pregunta que a mi sempre m'agrada fer-los, que és com et sents quan ja han obert, i gairebé tots em contesten sempre el mateix, satisfets. Uh-huh. Em sento molt satisfet i orgullós de mi mateix.
Clar.
I amb això nosaltres, jo em quedo molt, i això a mi em tranquil·litza de que anem bé.
I tant, i tant. Home, les xifres parlen per si soles, 2013-2016, 20 empreses noves, 20 negocis nous al 2017 i 2018 acaba de començar.
Sí, tenim objectiu de 25,
Sí, ja tirem, hem tingut peticions en el que portem de 2018.
Sí, i ja tenim una oberta, Però bueno, farem el que faci falta i, com sempre, amb responsabilitat. No és tant la quantitat, sinó la qualitat.
Sí, senyora. Doncs mira, el recordo, si volen més informació es poden posar en contacte amb la Fundació Formació i Treball a Tarragona, carrer Apodaca, número 12, i recordo el telèfon que ens ha donat la Maria, 626-99-3104. Doncs escolta, Maria, ha estat un plaer.
Igualment.
Queda dit això, El proper espai de talent amb D.O., una d'aquestes persones que ha passat pel punt d'autoocupació incorpora de Tarragona, de la Fundació Formació i Treball. Un plaer, torna quan vulguis.
Igualment, moltes gràcies.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació, a Tarragona. Cada dijous del 15 de febrer al 22 de març, conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipta.cat/ciclemuntanya. Aquí, Diputació.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu. Chance for
3 minuts menys. De 3 minuts ja arribarem al punt de la 1. Aquesta és la nostra cançó del dia, guanyadora, cançó guanyadora de l'Òscar ara fa 40 anys, Donna Summer, amb aquest Last Dance. So n'hi ha d'altres, n'hi ha d'altres. Moltes grans cançons que van quedar només nominades, però aquesta va guanyar. Una altra que va guanyar, i ens l'ha recordat un dels nostres oients a través del WhatsApp, aprofito per recordar-los que us poden enviar notes de veu i notes escrites al WhatsApp del programa 672-65-35-34, 672-65-35-34. Va, quina és la seva cançó preferida? Que aquesta cançó, aquestes cançons d'Òscar. La de la Maria, que ens ha enviat un WhatsApp al número del programa, és aquesta de Stevie Wonder. No flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. Es van dur l'Oscar l'any 84, eh? It is something. Vinga, va, missatges al WhatsApp del programa 672-65-35-34, si no ens truquen al 977-32-60-50, a veure quina cançó d'Òscar és la seva preferida. I la posem ara, després de les notícies, no se'n vagin. I love you, I just call to say how much I care. I just call. Say, I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaf.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Los padres de Gabriel aseguran que están esperanzados en encontrar al pequeño tras confirmarse que la camiseta localizada cerca de una depuradora de Níjar es de su hijo, mientras sigue el dispositivo de búsqueda para tratar de conseguir nuevas pistas que lleven hasta el niño. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acaba de asegurar que se va a ampliar el perímetro de búsqueda.
Hoy hay dos líneas ahora mismo de trabajo en la zona, una que abarca el perímetro de los 6 kilómetros, que es lo que se ha venido hasta ahora recorriendo y sobre todo supervisando, pero al mismo tiempo también se va a ampliar hasta 12 los kilómetros del perímetro que se van a empezar a analizar.
Y nueva ronda de consultas en el Parlamento catalán para tratar de desencallar la investidura. Los antisistema de la CUP insisten en que se abstendrán si Jordi Sánchez es candidato y piden a Roger Torrent que mueva ficha. Yolanda Canales.
Y ese mover ficha significa para la CUP que Roger Torrent desobedezca al Tribunal Constitucional y permita el voto telemático de Carles Puigdemont y Toni Comín, que están en Bruselas. De este modo, y a pesar de la abstención de la CUP, que apuesta por un programa republicano, Jordi Sánchez podría ser investido presidente de la Generalitat. Lo decía el portavoz de la CUP, Carles Riera.
También pone un espejo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y ante la mesa del Parlamento de cuál es su verdadera voluntad de soberanía republicana institucional, porque con el voto de abstención de la CUP, en segunda vuelta podría prosperar una investidura si Puigdemont y Comín reivindican su derecho a voto y este Parlamento aprueba, cosa que es perfectamente posible que se pueda ejercer de forma telemática, de forma delegada o a distancia.
Y sobre el acercamiento que propone el diputado de Esquerra, Joan Tardà, los comunes y PSC, los interpelados, dicen que es contradictorio con el camino que está siguiendo Esquerra, que se decanta por Junts per Catalunya y por la unilateralidad.
Hay más noticias en este lunes 5 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Primera consecuencia de las elecciones italianas de este domingo. El ex primer ministro Matteo Renzi dimite como secretario del Partido Democrático. Es el gran derrotado de unas elecciones en las que la coalición de centro-derecha ha sido la más votada, pero sin obtener mayoría suficiente. En España, Pedro Sánchez trata de aprovechar la dificultad del gobierno para aprobar los presupuestos. Si Rajoy no saca adelante las cuentas y no adelanta, el PSOE someterá al presidente a una cuestión de confianza. Y pendientes de la operación antiyihadista que está en marcha en Bélgica, la Fiscalía Federal belga ha confirmado la detención de 8 sospechosos. Están acusados de preparar un atentado. La policía belga ha registrado 7 viviendas y de momento no ha localizado explosivos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar a la llanura de Nínive para hablarnos de una carrera contrarreloj.
Así es, nos vamos hasta Irak para hacernos eco de la situación en que viven allí los cristianos desde que hace un año comenzó el proceso de reconstrucción del país. El sacerdote Salar Cayo, que estos días está en España para llamar la atención, informar y conseguir financiación, ya que no cuentan con ayuda ninguna, alguna de las autoridades. Y es que si la reconstrucción de sus viviendas en las 9 ciudades de la llanura de Nínive no se lleva a cabo en un breve plazo, en una carrera, como dices, contrarreloj, muchos cristianos, ahora refugiados en Líbano o en Jordania, no van a poder volver jamás, porque sus casas y sus tierras estarán ya ocupadas por los musulmanes.
Pues deseando conocer los detalles, en una media hora en El Espejo. Hasta luego, Faustino. Luego. Y en los deportes, el Real Madrid ya está en París. Luis Munilla.
Mañana, Pilar, es el Paris Saint-Germain Real Madrid de la vuelta de los octavos de final de la Champions. 3-1 lleva de renta al equipo de Zidane, que ya ha llegado a la capital de Francia con toda la plantilla. Zidane se los ha llevado a todos, incluidos Kroos y Modric, que están recuperados, pero todavía no están en plenitud. A esta hora comienza la rueda de prensa de Unai Emery y de Dani Alves, que ha dejado claro en la web del club lo que no deben repetir del partido de ida.
Vuelvo a insistir, pecó de inexperiencia al pensar que el partido estaba controlado, ¿no? Contra equipos de ese nivel no te puedes dormir ni relajar un segundo. Hicimos 80 minutos increíble, pero 10 minutos son mucho. Entonces yo pienso que para aspirar a más en esa competición tienes que hacer 95 minutos perfecto.
El Paris Saint-Germain busca que toda la ciudad se vuelque en la remontada y hay una campaña en redes sociales con el hashtag Juntos vamos a lograrlo. El Real Madrid es el único equipo Champions de los españoles que juega esta semana. Recordamos que Barcelona y Sevilla lo hacen la semana que viene. Y en el Barça, informa Elena Condis, el agente del centrocampista brasileño Arthur está en la ciudad condal para intentar resolver su fichaje por el club. Y en la Liga, la jornada 27 se cierra hoy a las 9 con el partido entre Celta y Las Palmas.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Serafín Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, pescadilla de pincho, 8,99 euros el kilo.
Y recuerda que tienes más de 1000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Juan Antonio tiene 25 años, es ciego y retransmite por WhatsApp para sus amigos todos los partidos de fútbol del Málaga.
No hace falta ver fútbol, hay que ponerle pasión y sentimiento a vivir el ambiente. Juan Antonio se ayuda de la radio.
Tengo
para
un pinganillo y voy haciendo mi propia retransmisión conforme a la información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Este año, la calzutada en Restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Vuit minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE. Repassem ara breument la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Els Mossos investiguen la mort d'un home d'edat avançada d'entre 60 i 70 anys al Port Esportiu de Tarragona. El van trobar la matinada d'aquest diumenge surant a l'aigua. Segons les primeres informacions, tot apuntaria a una mort accidental, ja que el cos de la víctima no presentava indicis de criminalitat. La investigació continua oberta. I per primera vegada l'Ajuntament de Reus posa a disposició dels ciutadans una partida de 750.000 euros de pressupostos participatius perquè puguin decidir on es destinen. Hi ha 43 projectes candidats, des d'àmbits com la via pública, l'enllumenat, els parcs o la cultura. L'Anna i el Josep són dos dels ciutadans que han presentat projectes que ara se sotmeten a votació. Es poden votar fins al 18 de març.
És que ho tenia molt clar. És que ja era un projecte que no l'he tingut que maquinar. Ho tenia claríssim de quan ja tenia la canalla petita, i ja són grans, i ara tinc nets. I els diumenges pensava, on vas a dinar? Tenies que sortir d'aquí, perquè no hi havia cap lloc a Reus. No? I no és una cosa nova, és una cosa que fa molts anys que penso això.
La valoració és positiva, eh? Crec que és un pas endavant de cara a la participació ciutadana, amb la que també l'Ajuntament ho està començant, i els veïns també s'han de preparar per participar. Si no, un procés participatiu, si no participa la ciutadania, no serveix. Per tant, és molt positiva i molt encertada.
Les propostes es podran votar fins al 18 de març per via telemàtica o també presencialment. Hi ha diferents punts de votació físics: els mercats, els centres cívics, les biblioteques, l'antic hospital, l'actual Hospital de Sant Joan, l'Oficina d'Atenció Ciutadana i el Casal de Joves. Demà, a partir de 1:45, en parlarem més a fons d'aquesta qüestió amb la regidora Montserrat Flores. I atenció a aquesta, els Mossos han detingut una dona acusada de cometre 14 robatoris a persones grans ingressades en hospitals de Tarragona. La detinguda, juntament amb una còmplice, entrava a l'habitació amb alguna excusa. Normalment era entregar un currículum oferint-se per cuidar gent gran. Els distreia i aprofitava el descuit per robar mòbils, diners i joies. Els investigadors van comprovar amb els vigilants del centre sanitari que altres pacients que per problemes de salut no ho havien denunciat també havien patit furts semblants. La lladre té 52 anys, és de nacionalitat espanyola i veïna de Tarragona. És la 1:10, ens aturem només 30 segons i anem de vins.
Juan Antonio tiene 25 años, es ciego y retransmite por WhatsApp para sus amigos todos los partidos de fútbol del Málaga.
No hace falta ver fútbol, hay que ponerle pasión y sentimiento a vivir el ambiente. Juan Antonio se ayuda de la radio.
Tengo
para
un pinganillo y voy haciendo mi propia retransmisión conforme la información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Dona-me. Seguim amb més temes al programa. És hora d'anar de vins, com cada dilluns. Avui ens fixem en un vi especial i perfecte per aquesta temporada, que estem en època de calçotades. Precisament la història d'aquest vi neix íntimament lligada a la tradició dels calçots i a la història de Valls. En volem saber una mica més i per això m'acompanya avui a l'estudi el Joan Linares. Ell és gerent de la cooperativa agrícola de Valls. Joan, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Merci per venir. Escolta, tenim nou vi que ha sortit ja fa unes setmanes, el sí. 4 calçots. Sí. No sé jo de què deu venir això, sent de l'agrícola de Valls. A veure, explica'm com neix aquesta idea.
Bueno, la idea neix perquè, a veure, volíem fer un vi jove, fresc i que acompanyés a la calçotada. Sempre volíem que fos també dintre de la DEO Tarragona. Llavors vam dir, bueno, pues, anem a buscar un vi de varietats que, autòctones, com és l'ull de llebre, i busquem que sigui... Quina marca posem? Pues, bueno, que més que anem a fer 4 calçots. Pues 4 calçots.
Això ho dieu molt a Valls, no? Anem a fer 4 calçots.
Igual que Lleides diu, anem a fer 4 caragols. Exacte.
Exacte. Per tant, tenim aquest 4 calçots, que és, si no vaig malament, ull de llebre, mm-hmm. la varietat que heu fet servir, no? Tu dius que és ideal, per la sí. calçotada, suposo que per més coses, però ara que estem en època s'ha d'aprofitar.
Exacte. Això. Exacte. Bueno, és aquesta varietat perquè, bueno, és fresca, és lleugera i te fa pair també el gust del calçot a part del gust del vi, no? Mm-hmm. I llavors és per això, pensem que és una de les millors.
Mm-hmm. El 4 calçots, que és aquest vi negre jove, no ve sol, no? Perquè aquesta família una mica lligada al món de les calçotades que també, jo crec que congregue cada vegada més gent, no? De fora de la zona on és típic, doncs creix també, crec que hi ha un blanc i un altre negre. No sé si
sí.
estan ja al mercat.
Sí, no, encara no, han de sortir. La idea seria presentar-los per la Fira de Vi de Tarragona, de la Fira de la Deu Tarragona, i llavors aquestes altres dues varietats, dues marques, podem dir que serà un blanc.
Sí.
Aquí buscarem un blanc també jove, fresc, que sigui un monovarietal, com podria ser el xarel·lo,
sí.
que és, també és una de les... o cartutxà, com li diem a Valls. No?
Exacte, sí, això m'encanta. Mira, que les varietats, a vegades, els que no controlem gaire ens fem una mica d'embolic, però que a cada zona és veritat que
exacte.
Li diem.
Exacte, llavors és una derivant del xarel·lo i llavors volem promocionar aquesta varietat també i volem fer aquesta varietat que sortiria també el mes de maig.
O sigui, que estiguin atents. I hi ha un altre negre, en aquest cas, un criança, no?
Un criança,
crec?
Un criança. Uh-huh. Un se diria, seria Quesse, que seria la ve també de Valls, com no del calçot, però sí de Valls, que és com com es deia la ciutat íbera, que havia la província de Tarragona, que encara no se sap on està, però que s'han trobat moltes deixalles a l'Alt Camp.
Uh-huh.
I llavors anàvem a buscar amb aquesta marca de Quesse. I l'altre serà la pera, que és el bandoler la pera. No la pera d'això, però bandoler la pera. Que també és un bandoler que va bé a Valls, que es va fer famós amb la cançó de Lluís Llach.
Sí, és veritat, és veritat. A mi m'agrada molt aquesta història, aquesta història que heu posat en marxa des de l'agrícola de Valls, una mica identitària, no?, de reivindicant el territori a nivell gastronòmic i d'història. Suposo que també va per aquí una mica, que no es perdin aquests detalls,
exacte,
no?
Exacte, exacte. O sigui, volem fer... Bueno, hem de fer país... I una de les coses que nosaltres estimem és la cultura, la tradició, i a Valls, que som molt de tradicions i cultura, volem tornar a buscar aquestes marques i volem mantenir-les nosaltres com a pròpies, no?, del territori i com a integradores del país.
Uh-huh. No és el primer vi, ni l'únic que feu a l'agrícola de Valls,
no.
Però el feu vosaltres allà?
No, nosaltres des de l'any 92 estem associats amb la cooperativa de Vila-rodona.
Uh-huh.
Llavors nosaltres el raïm el portem a la cooperativa de Vila-rodona i ells ens elaboren els vins en funció del que nosaltres demanem, també.
Uh-huh. N'hi ha d'altres de vins amb el segell de l'agrícola de Valls. Tinc aquí, a veure si no tinc malament, el Pont de Goi.
Sí.
No? Feu cava també, d'aquesta mateixa gamma, el cava, el brut, brunature i un rosat, després teniu un ull de llebre sí. i el bitxat, no?
Sí, l'ull de llebre és el que hem substituït amb el 4 calçots.
Ah, perfecte.
Perquè no tenia marca i era una d'això, que fa anys i anys i molts anys, dels anys 50, que teníem aquesta marca.
Uh-huh.
I llavors hem decidit de canviar-ho i passar-ho amb una marca i és aquest que hem canviat a 4 calçots.
Vale, perfecte. Doncs aquest 4 calçots és la novetat, però com deia fa unes setmanes que ja ho vau estrenar amb l'arrencada de la temporada de calçots. Quina acollida ha tingut, Joan, fins ara?
Bastant bona, bastant bona. Sí? O sigui, la gent s'ha interessat per ell, ha trobat que és... bastant bo perquè és de la campanya i està bastant... Ho venem a l'agrobotiga, només a l'agrobotiga, de moment, estem mirant altres coses, i té bona acollida, tant pels socis com per la gent de Valls i gent de fora.
Uh-huh. Per tant, aquí dada important, eh? Si el volem tastar, a l'agrobotiga de l'agrícola de Valls és l'únic punt de venda.
Exacte, sí.
Que teniu.
Però també trucant a la cooperativa enviarem on vulguin, els enviarem.
Molt bé, això també és informació de servei important. Per cert, els dic que el web de la cooperativa és www.coop.valls.com, que allà també tenen més informació. A mi m'agradaria saber com ha estat una mica el procés, no? Des de que va néixer, ens deies, aquesta idea de dir volem fer una cosa molt lligada a aquesta tradició tan nostra, tan de Valls, no? Quant temps heu trigat i com ha estat el procés de treballar aquest vi i la marca, que és que, com diem sempre, és important el que hi ha dins de l'ampolla, però com la vestim també, cada vegada més.
Bueno, això ens arriba, bueno, des de les necessitats de la Junta i de la cooperativa de fer alguna cosa més en quant al calçot, perquè sempre busquem novetats i coses i per mantindre la tradició del calçot a Valls.
Clar.
Llavors vam dir, bueno, què hem de fer? Pues, bueno, tenim aquesta marca que no té massa, que no té marca, que és l'ull de llebre, pues, anem a buscar una marca, fem una identitat i bueno, nosaltres allà busquem sempre que siguin relacionats amb Valls, i llavors amb el calçot, amb el castell, amb el que sigui de Valls i la tradició de Valls. Llavors vam dir, bueno, això ja va vindre com així, com una idea d'això al voltant, i bueno, va sortir aquesta idea. Van sortir les altres marques també com a protecció del territori,
sí.
I vam dir, pues, tirem endavant.
Mm-hmm. Els altres dos, per cert, tant el quesse, no?, i la pera, que ens has dit, estaran els dos al maig o un
sí, dels
sí, dos?
Sí, sí, volem
eh?
Treure els maig.
Ah, els dos al maig, o sigui que estiguin atents.
Estem treballant perquè pugui ser al maig.
fa ja anys que no elaboreu vosaltres els vins, sinó que ho fan, no?, seguint les indicacions a la cooperativa de Vila-rodona. Al final, és una manera, no?, d'aquesta col·laboració de mantenir viva la cooperativa i els productors, que quants productors sou ara mateix a Valls?
A veure, de productors de raïm som una cinquantena.
Déu-n'hi-do.
Que ens fan estem sobre 1,5 milions de quilos de raïm. Clar, antigament, abans d'això, pues, estàvem sobre els 4 milions de quilos, però abans del 92 van haver moltes coses, que van, com a tot arreu, que van fer arrencar vinyes, incrementar polígon industrials i no sé què històries més,
uh-huh.
I això va caure. Llavors, en comptes de... es va prendre una decisió molt, molt atrevida en aquell temps, perquè no era tant, no era normal fer-les, i vam decidir d'apostar per l'associacionisme entre cooperatives i vam dir, bueno, per què no anar a una cooperativa puntera com és Vila-rodona en aquest tema, que també han de fer inversions perquè els incrementen les produccions, pues aportem nosaltres el nostre capital allà i que facin les inversions allà.
Clar.
Nosaltres ja ens dedicarem a un altre dels temes, que és l'oli, no? Llavors ja farem les inversions de l'oli que siguin necessàries per mantenir la producció.
Clar. Sí, la veritat és que estem parlant de l'any que 92,
92.
Has dit, no? O sigui, no era l'habitual, vau ser una mica, com tu dius, era una mica arriscat, vau ser pioners, perquè això després ho han fet d'altres llocs de Catalunya, no?
Exacte, exacte.
Clar.
Bueno, a part també, nosaltres com a cooperativa sempre hem apostat per aquest sistema, no? Perquè ja vam ser fundadors de Unió de Reus, la Unió Cooperativa Corporació Alimentària de Reus, vam ser fundadors de la cooperativa de Montroig, de Comercial Garrofa, no la cooperativa Montroig, Comercial Garrofa, que és la que ens tracta els productes Garrofa, per intentar ajuntar-nos diverses entitats i produir donar més servei al camp que no el que s'estava fent individualment.
Clar, clar, clar. Sí, perquè al final és veritat que d'això en parlem moltes vegades, eh? Que el camp doncs, és una feina que és dura, de vegades costa, no?, que es continuï treballant a les explotacions, potser la gent més jove, no sé si els productors
costa,
de la
costa.
Cooperativa teniu això com una mica a la vista de...
Sí, perquè se van envellint. El que passa és que també podem dir que en part hem tingut una mica de sort amb aquesta crisi d'aquests anys,
sí?
Que molta gent, que molts fills de pagesos que s'han quedat a l'atur, han tornat cap al camp, però tampoc no sabem si aquest tornar cap al camp continuarà sent-ho o després quan comença a créixer el sistema, la economia i tot, tornin a marxar, però s'han donat altes de joves agricultors i d'incorporacions noves i tal, de gent per continuar el que els seus pares estaven fent perquè ells no tenien feina en aquell moment.
Clar, sí, és veritat, aquí mira que tenim un espai d'emprenedoria en el que passa cada setmana en projectes diferents i ens trobem molts casos d'aquests, en el món del vi també, no? Doncs jo tenia una altra feina, em vaig quedar sense feina i he tornat i he reprès una mica aquesta tradició familiar, no?
Sí, sí.
Teniu, mira, poso ja una mica en plana política, entre cometes, teniu prou ajuda des de l'administració, Joan, perquè això tiri endavant?
Home, jo penso que sí. Tampoc sí. Ens hem de posar...
No, pregunto, eh?
Tampoc ens hem de posar que estigui tot, que sigui tot molt lent i molt enxafagós de fer-lo, sí. Però alhora jo penso que ajudes viuen a vent.
Uh-huh.
I ja no només ajudes, sinó les persones que estan a dalt també t'ajuden com a persones a tirar tot aquest tema endavant.
Clar. Doncs mira, un d'aquests projectes és aquest nou vi, aquest quatre calçots, a veure si doneu una empenta. El podem comprar, com dèiem, a l'agrobotiga de la cooperativa. Fins i tot ens l'envien a casa, si com veia, ens ho ha dit el Joan. Però és que no només feu vi, ja ho has apuntat abans, perquè hi ha l'oli també, no? Imprescindible.
Exacte.
I feu més coses encara.
Sí, nosaltres estem a la DO Siurana amb sí. L'oli i elaborem l'oli verge extra. Després també tenim el calçot. També fem calçots a la zona, perquè també estem a la indicació geogràfica del calçot protegit. I llavors a les avellanes, ametlles, garrofes, que ja estem col·laborant, que portem, som centres receptors i ho portem a les nostres entitats, com és Unió de Reus o Comercial Garrofa de Montroig.
La garrofa, mira, la setmana passada al programa parlàvem amb una jove emprenedora de la Conca de Barberà que ha apostat per aquest producte, per fer una crema de garrofa. Està agafant cada vegada més embranzida això de l'ús de la garrofa, eh?
Bueno, això ho vam començar nosaltres.
Vosaltres.
O sigui, la Comercial Garrofa, no nosaltres, directament, però Comercial Garrofa va començar aquest treball. Ja fa almenys 7 o 8 anys que tenim editat un llibre que vam fer amb col·laboració de la Fundació Alícia i amb l'ús de la farina de garrofa.
Uh-huh.
Amb l'ús de la farina de garrofa. També estem col·laborant amb Unió de Reus per elaborar altres productes provenents de la polpa de la garrofa. Que en breu es veurà coses d'aquestes, però...
Ui, no em pot sonar una petita primícia, Joan.
Les sucres que tenen, les glucoses que tenen, que són molt elevades i van molt bé, la fibra que té la garrofa també per elaborar, no sé, els productes, els Danone i els iogurts
això.
I també els tanins pel vi, que també ja s'estan fent servir, s'estan extraient els tanins i s'estan fent servir, però, bueno, tot això a poc, i a veure... com acabem.
Clar, però sí, hem de seguir la pista aquest producte, que és veritat que s'utilitzava fa anys, no?, sobretot pel camp, pel ramat, no?, en aquest cas, i és que cada vegada s'està fent més ús per nosaltres a nivell de gastronòmic, no?, de la cuina.
Sí, no?, i damunt a la gent li dius, no, garrofa, i te l'associen a èpoques dolentes,
sí,
i llavors te diuen, bueno, això no és menjar d'animals,
i
bueno...
I no. No, que va.
És per tot.
És per tot. Escolta, va, tornem al vi, que és el producte estrella. Et volia preguntar, perquè evidentment és important que els consumidors, doncs, allò, si fem calçotada, el vinguem a comprar, però la restauració és una pota molt important aquí, no? Suposo que això també heu buscat el recolzament de la restauració de la zona perquè aquest vi es mogui.
Exacte, sí, també a través amb l'Associació de Restauradors de Valls, hem començat a treballar i començarem ara aquest any, a l'abril, al maig, a principis de maig, farà la cinquena fira del vi, de la DO Tarragona Valls, i aquí col·laborem estretament amb l'Associació de Restauradors.
Clar, és que això ens ho diuen molt els cellers que van passant per aquí també, no? Que és important perquè els consumidors, no? Consumim més vi, que també els restaurants, les opcions que tinguem siguin de proximitat, no? Sobretot.
Exacte. I ells han d'apostar per aquesta proximitat. També.
Exacte. Escolta, de la producció que feu de vi, d'aquests quatre calçots i dels altres que hem dit també, el Pont de Goy i els Caves, la producció es queda aquí a Catalunya o se'n va a fora?
No, com se queda aquí a Catalunya.
Se queda aquí,
o sigui,
tot,
com ho venem aquí a l'agrobotiga, bueno, és venda directa. A veure, clar, no sé si vens tu a la botiga i compres, no sé si el prendràs a Alemanya.
Clar, però en principi es queda tot aquí a casa,
Tot a casa.
Això també és important. Doncs tafaneixen una mica el www.covalls.com sobre aquest quatre calçots, sobre els altres vins, sobre l'oli, les ametlles, les avellanes, la garrofa, el que convingui. Els calçots, important. Sí. Per cert, com va la cosa? Encara estirarem tot març? N'hi haurà?
Sí, jo penso que sí, sí, sí.
Sí?
Sí, encara queden calçots plantats i encara aguantarem bé, i aquests freds encara ho fa retindre una mica.
Ha anat
llavors,
bé, això?
Sí.
Ha anat bé. Per tant, bones notícies pels amants de les calçotades, no? Que potser amb aquest fred allargarem una miqueta encara més la temporada. Normalment és fins a final de març, però potser...
Bueno, l'abril també. El que passa, nosaltres, o jo, més que nosaltres, jo dic sempre que la calçotada s'acaba amb la Setmana Santa.
Sí, no?
Canviem la mentalitat i volem platja i paelles en comptes de calçot.
És veritat. Doncs escolta, si tenen calçotades a la vista, acompanyin-les amb aquest nou vi, aquest projecte de l'Agrícola de Valls, el 4 Calçots, que, escolta, més que vosaltres, no en deu saber ningú. Sí que si vosaltres ho marideu amb els calçots és que és el maridatge perfecte. Joan, un plaer tenir-te per aquí. Torna quan vulguis.
A vosaltres.
Gràcies.
I moltes gràcies.
Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Mocedades Sinfónico llega a Tarragona. Todos sus éxitos en concierto, acompañados de la Banda Sinfónica Unión Musical de Tarragona. El sábado 10 de marzo, a las 20 horas, en el Palau Firali de Congresos de Tarragona. Entradas a la venta en el Corte Inglés y en las taquillas del Palau de Tarragona. No te lo pierdas. 10 de marzo, gran concierto de Mocedades con más de 50 músicos en escena. Te esperamos.
Si vols continuar bé al matí, escolta de dilluns a divendres, de 1 a 2, Migdia a Tarragona. Un magazín diari amb tot el que necessites per estar al dia. L'actualitat, els protagonistes, salut, gastronomia, oci, moda, cinema, tecnologia... Un magazín diferent, pensat per tu. Migdia a Tarragona, amb Mònica Carrasco, al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Menys d'un minut i arribarem al punt de 2:15. Ja sabem què passa els dilluns a aquesta hora, no? Doncs que agafem la Nacional 240 directes.
Doncs apa, que el que fem és obrir la Nacional 240, com sempre, des de Lleida, des de Tarragona, amb un servidor, Ricard Álvarez, i també...
amb una servidora, Mònica Carrasco.
Hola,
Mònica. Què tal? Com estàs? Tenies por, eh? T'he notat, has fet un silenci com dient, no sé si serà aquesta a l'altra banda.
Jo ho explico perquè la gent ho vegi. O sigui, tant la Mònica com jo estem davant d'una taula de so,
d'aquestes
que té
sí.
Molts botonetes i moltes palanques... obres, jo tinc aquí marcat Tarragona, COPE, obres el botonet i dius, bueno, a veure si sortirà algú o no.
O no, o cric, 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 no, un dia potser, no sé, però bé, de moment hi soc.
Aquí estem. Obrim la Nacional 240 dilluns 5 de març del 2018, camí cap a les 2 de la tarda. Mònica, la setmana passada ja vam tocar un tema similar, però aquesta setmana és la setmana del 8 de març, el dia de la dona treballadora.
Sí, senyor.
I seguim amb home, mira, no vull dir-ho així, seguim amb el tema, però seguim amb el tema home, dona, sortides laborals, etc, etc.
Sí, és veritat que sempre es parla, o jo tinc la sensació, no sé què pensaran les nostres convidades d'avui, que es parla d'aquest tema sempre també des d'una perspectiva una mica de la negativitat, no? I és veritat que hi ha moltes coses negatives, moltes coses encara que reivindicar i per les que lluitar, però també jo crec que hi ha una part positiva i un discurs positiu, que és el que, no? És una de les grans armes que hi ha en aquesta batalla, no vull posar bèl·lica, però és veritat que hi ha cada vegada més dones doncs, en llocs de responsabilitat, no? És una feina que hem d'agrair, suposo, a moltes dones que venen, no? Que porten treballant molts anys, però és veritat que cada vegada més, tot i les dificultats, hi ha més presència femenina en molts llocs, les dones cada vegada són més també a les universitats, per exemple. Doncs escolta, això mica en mica s'omple la pica, no? Llavors, quedem-nos una mica amb la part positiva, no? De que això és possible. Tot i que hi ha molta feina a fer,
Escolta, deixa'm que fem... Avui farem dos o tres connexions,
sí.
Dos o tres convidades, però anem ràpidament cap on anem? Mira, cap al Centre Dolors Piera de la Universitat de Lleida, on ens espera la Cristina Rodríguez. Cristina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Cristina, ets gestora d'igualtat de gènere d'aquest centre de la Universitat de Lleida, del Centre Dolors Piera. I a la Cristina, Mònica, l'hem convidat avui, i la primera, saps per què?
A veure, explica'm.
Perquè m'agradaria, Cristina, que ens parlessis ja de la... Perquè avui parlarem, sobretot, de l'ocupació per part de les dones, d'alts càrrecs, d'altes directives, etc, etc, i també des de la vessant més científica, tecnològica, i de la vessant de lletres, per entendre'ns. Però amb la Cristina el que volem veure és ja si la tendència comença ja al moment de la formació, al moment de la universitat.
Doncs, efectivament, des del Centre Dolors Piera a totes les universitats hi ha un fenomen que és comú, que és que les noies, les dones, tenim una presència minoritària en alguns àmbits o disciplines que tenen a veure doncs, amb les tasques relacionades amb la cura i amb l'ensenyament, no? Les dones, les noies, escollim disciplines, carreres que tenen, bueno, que estan adreçades a professions, no, al mercat laboral, en aquest tipus doncs, de feines més assistencials o de l'ensenyament. I en canvi els nois es decanten més per escollir titulacions, carreres que els permetin doncs, unes tasques més relacionades amb la producció, no? amb els estudis d'electrònica, d'informàtica, d'educació física, per exemple. De fet, ara mentre preparava aquesta trobada, m'he dedicat a mirar a veure quants alumnes nois i noies teníem a la Universitat de Lleida. I fixeu-vos, segons les dades del curs 2016-2017, doncs es veu com l'Escola Politècnica Superior doncs, té una participació de més d'un 86% de nois davant del 13,5% de noies. Això efectivament està molt relacionat amb els rols de gènere, no? Les noies estem doncs, educades en tots els àmbits, doncs, tant des de la família com des de l'escola, com des dels mitjans de comunicació, estem educades o s'espera de nosaltres que ens dediquem a un tipus de tasques i els nois doncs, els eduquem o la societat espera d'ells doncs, que es dediquin a un altre tipus de tasques.
Però és curiós això, Cristina, la Politècnica de la Universitat de Lleida, per exemple, és on hi ha les carreres d'enginyeries.
Exacte, les enginyeries.
Les informàtiques, la industrial, l'electrònica, etc.
I arquitectura, que és la que està més participada per noi.
Mònica, 86% d'homes.
Déu-n'hi-do.
Però està clar que a les dones no li han prohibit anar allí.
No, és clar. No,
és a dir, jo el que espero que avui, camí cap a les dues, acabem de buscar l'entrellat és si realment ja es tanquen portes al moment de la formació o és que simplement les persones prefereixen un tipus d'estudis o uns altres.
Els preferim en relació amb les nostres experiències. I si des que som infants ens estan entrenant, per dir-ho d'alguna manera, a que les noies, no? Fixeu-vos en els catàlegs de joguines. Els catàlegs de joguines tenen aquesta... estan millorant, però encara ara adrecen o dissenyen un determinat tipus de joc a les noies i uns altres diferents als nois.
Sí, és veritat.
Això, d'alguna manera, ja ens està predisposant a escollir un itinerari acadèmic i professional que té a veure amb allò que s'espera de nosaltres com a noies, i el mateix per als nois. I, de fet, en la nostra interacció social en el dia a dia, queda molt estrany, no?, dir que si ets una noia que vols estudiar, no ho sé, ara m'ho invento, per ser astronauta, dius, oi, on vas a parar, i això, vols dir que no et convindria més, doncs, estudiar ensenyament, perquè és allò que s'espera de nosaltres. Per això, des de la universitat, entenem que és indispensable oferir models, referents, tant a les noies com als nois, per trencar aquests estereotips de gènere que acaben condicionant la teva trajectòria acadèmica i professional. Sobretot els infants han de ser lliures, però veritablement lliures en escollir allò que els agrada més en funció de les seves habilitats, de les seves capacitats, i no censurar o menystenir aquelles aficions, no? aquell desig d'estudiar alguna cosa perquè se suposa que tu no t'escau.
Uh-huh. És veritat, té tota la raó. És una feina que jo crec que, a més, com tu deies, no hem de començar des de petits, i potser des de petits fa menys anys que hi estem posats, no? Però estem en el camí, no? Suposo.
Sí, és molt important començar des de les edats més primerenques, perquè fixeu-vos que fins i tot abans, quan les dones ens trobem esperant una criatura, una de les preguntes del milió,
sí,
i què serà, un nen o una nena? I aquí tu ja estàs posant-hi moltes expectatives de com serà, com esperes que sigui, no? Quin tipus de roba li compraràs, vas a comprar l'habitació i et pregunten si nena o nena, perquè pels nens tenen un determinat tipus de decoració diferent que per les nenes. Aleshores, tot això d'alguna manera ens va condicionant, i si bé després et trobes amb que tant els nois com les noies et diuen no, però és que jo he estudiat magisteri infantil perquè a mi és el que més m'agrada, ho he fet lliurement, i hi ha una part de realitat en tot això, però n'hi ha una que també és ben real, que és que hi ha condicionants, i per tant aquella elecció no ha estat del tot lliure. Mm-hmm. Hi ha hagut aquesta influència de l'entorn social que t'ha fet decantar per una titulació i no per una altra.
Exacte. Jo li deia al principi, Cristina, no sé si coincidiràs amb mi, li deia al principi al Ricard, no sé si estaves escoltant, que és veritat que hi ha sempre com un discurs una mica tirant cap al negatiu, no?, quan parlem d'aquests temes, però crec que sí que és veritat que ens hem de quedar una mica amb això positiu. Avui, per exemple, parlarem amb dones, doncs, que ja no només que hagin estudiat unes o altres coses, sinó que ocupen llocs importants, no?, i que cada vegada són més, i jo crec que estem en el camí, encara que s'hagin encara de lluitar per força coses.
Sí, tens raó. Jo crec que hi ha moltes coses positives i hi ha molt bones pràctiques. El que passa és que aquestes bones pràctiques i tot això positiu no ha de ser lo anecdòtic,
clar,
sinó que ha de ser el normal.
La normalitat.
No? El freqüent, exacte.
Sí, sí, sí.
Per tant, sí, és cert que s'han millorat en moltes qüestions, però queda molt camí encara per recórrer.
Queda. Doncs hem parlat amb la Cristina Rodríguez, és la persona que ens ha, jo crec que ens ha marcat de la base, el moment de la formació, i per això volíem que ens aportés aquestes xifres, que moltes vegades en parlem però no les tenim clares, avui les hem tingut clares. La Cristina és la gestora d'igualtat de gènere del Centre de los Piera de la Universitat de Lleida. Cristina, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
A reveure.
I ja que parlem de... Primer hem començat parlant de formació, Mònica.
Sí.
Ara ja parlem del món laboral.
Molt bé.
I ull avui, perquè et porto, des de Lleida també, a la directora del IRB Lleida, que és la doctora Elvira Fernández. Doctora, què tal? Bon dia.
Hola. bon dia, què tal?
Molt bon dia, gràcies.
Mira, estem tractant el tema, ja que estem a la setmana del 8 de març, del Dia de la Dona Treballadora, la setmana passada vam estar parlant, li explico això a l'Elvira perquè no hem tingut temps de parlar prèviament, i així la poso al dia. La setmana passada vam estar parlant de la diferència salarial entre home i dona, i avui estem parlant doncs, dels diferents tants percents d'homes i dones que ocupen posicions de responsabilitats a les empreses i també en quins sectors veiem que pugen o baixen més, el món de les tecnològiques, de les ciències, per entendre'ns, o el món de les lletres. Doctora Elvira, tu ets la directora de l'IRB Lleida. Què és l'IRB Lleida, per cert?
Bueno, és l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. És un institut que té aproximadament 400 treballadors, entre investigadors i personal tècnic, amb aproximadament 32 grups de recerca acreditats, i és un institut que té molta activitat de recerca amb investigadors que procedeixen de la Universitat de Lleida i que procedeixen de los hospitals de l'Arnau de Vilanova, de l'Atenció Primària i de l'Hospital de Santa Maria.
Sí, Mònica, estem parlant de la branca de ciències, eh?
Exacte, sí.
Sí, i es fa recerca en l'àmbit de la salut, és a dir, el nostre objectiu principal és millorar la salut de l'individu i de la població, fent recerca i avançant en aquest camí.
Uh-huh. Elvira, tu tracta de tu?
Sí, per suposat, sí.
Elvira, tu ets la directora de l'IRB Lleida.
Sí, sí, sóc la directora.
Has tingut el camí difícil? Aviam, difícil, ja suposo que costa arribar a ser director, però per ser dona, has tingut algun problema al llarg de la teva vida laboral?
Penso que sí. Mira, jo he tingut unes circumstàncies personals que m'han permès anar per aquest camí i dedicar-li molt i molt temps, molts caps de setmana i molt temps. I aquesta dedicació és molt difícil que una dona que té pues, un entorn familiar clàssic pugui portar-lo a terme. És complicat, és complicat. Vivim en un món on els valors i els poders són masculins i les dones per arribar moltes vegades han de disfressar, s'han de mimetitzar amb els valors masculins i això és molt dur, és molt dur sobretot quan una no està convençuda de que siguin els millors valors.
Yeah.
Però és un món competitiu i és un món d'homes. I per arribar a dalt has de lluitar amb les eines dels homes. Mm-hmm. Per tant, és fals que, mira quin èxit, una dona ha arribat a una posició de poder o a una posició que està a dalt de la piràmide i, bueno, és fals perquè és una dona que ha tingut que lluitar amb eines d'home. No sé si m'explico,
sí.
Però
sí, sí, sí.
És el meu convenciment.
Sí, sí, de fet.
I la prova és que les dones que en el món de la política a nivell mundial pues, han aconseguit arribar a posicions de poder, com jo que sé, des de la Margaret Thatcher, la Hillary Clinton o la Soraya Sáenz de Santa Maria, són dones que han adquirit hàbits i eines i competitivitat pròpia del món masculí.
Uh-huh. Elvira,
i això és molt lleig i molt dolent, crec.
Exacte, sí, sí. A mi m'agradaria preguntar-te, Elvira, i això també és una cosa que es diu moltes vegades, no? Que potser és una mica tòpic i de tant que ho hem dit potser ho hem gastat, però crec que és real, no? Que al final, per arribar a un lloc, per exemple, posem a tu d'exemple, no? Directora de l'Institut de Recerca Biomèdica o qualsevol altra dona en un lloc així que habitualment estava ocupat per homes, has de treballar el doble i renunciar a coses que potser un home no ha de renunciar, no?
Sí, sí, és així, és així. Bueno, s'ha de treballar... Hi ha una cosa, una vessant, que és la capacitat i indubtablement la capacitat és igual per homes que per a dones, no? però després els obstacles són molt més en el món de les dones, és que és una realitat i no i ni ho soluciona alguns drets laborals que s'han adquirit, ni no existeix la igualtat a casa, a l'hogar, no és, encara està molt lluny de que existeixi aquesta igualtat, perquè la dona segueix tenint la responsabilitat majoritària dels fills i de la casa. I això no vol dir que els homes no ajudin, però és que la paraula ajudar ja significa que no integren la seva obligació de compartir, no?
Clar.
Odio jo el tema de quan no, el meu home m'ajuda. Això és una acceptació de que la responsabilitat és teva, no?
Aquesta conversa la vaig tenir aquesta setmana al tren amb un altre home, per entendre'ns, i és veritat, i els dos opinaven el mateix, diu, no és que no ajudes, t'ajudes, perquè és una feina que s'ha de fer, i l'ha de fer un o l'altre. Diu, si dius l'ajudo, sí, és que estàs donant per suposat que la feina no és teva.
Exactament.
És un matís, però és veritat que canvia molt, eh?
Bueno, és un matís, és una colonització mental que tenim i que tenen també moltes dones, no? Són les mateixes dones les que diuen el meu home m'ajuda i estan molt contentes, no? Home, millor que l'ajudi que no l'ajudi, però, clar, el problema és canviar la mentalitat i assumir que no és una ajuda, sinó que és un compartir.
És un compartir.
Això està molt lluny, encara.
M'ha agradat molt aquest concepte, Elvira, de colonitzar, és una colonització mental que tenim, no? I és de tota la raó, és veritat. Jo tinc un dubte, perquè estem parlant de, per exemple, en Elvira, en el teu cas, no? El món científic, no?
Sí.
Majoritàriament, doncs, fins ara, majoritàriament d'homes. Suposo que en viatges, congressos internacionals amb experts d'arreu del món, pel que tu veus, la presència de les dones, no és una cosa, no estem parlant que sigui un problema nostre de casa nostra, és generalitzat arreu d'Europa i internacionalment?
Sí, és generalitzat, sí. Mira, hi ha moltes investigadores dones, moltíssimes, en aquest institut de recerca i en tots, gairebé, però hi ha una figura, que és la figura d'investigador principal o de cap de grup, i en aquestes posicions, en aquests llocs, majoritàriament hi ha homes. I això vol dir que el camí per arribar a dalt doncs, demanava molta dedicació en hores i també està ser competitiu. El món de la recerca és molt competitiu i s'han de obtenir recursos de convocatòries de projectes de recerca molt i molt competitius. I bueno, moltes vegades el temps de maternitat és un temps que no pots dedicar a fer projectes i a competir i a aplicar aquestes convocatòries. I aquest tema és molt determinant en la carrera professional, perquè moltes vegades per arribar a un lloc te demanen el currículum dels últims 5 anys. En una edat que és l'edat reproductiva de la dona.
Clar.
I si ha tingut un parón per un embaràs, evidentment el teu currículum no pot ser igual que el d'un home que no ha tingut aquest període de disminució de l'activitat, no?
Clar.
O sigui que inclús la valoració dels currículums no té en compte la particularitat de les dones. Perquè és obvio que si han tingut un embaràs ja no... S'està inclús parlant de que introdueixen en els baremos si hi ha hagut un embaràs, que no siguin 5 anys, sinó tenir en compte el període de l'embaràs. Bueno. És un tema no solucionat.
Déu-n'hi-do,
Feina
sí.
A fer. Sé que ha de marxar la doctora, la Elvira, però tinc una darrera pregunta. Igual que t'he preguntat com veus la situació actual, el futur, veus cada vegada també més noies, més dones, no?, que s'interessen per aquestes branques científiques i que cada vegada doncs, estan contribuint a que aquests percentatges canviïn.
Sí. No, jo crec que el percentatge de científiques i de dones que es dediquen a la recerca és molt elevat, eh? Més percentualment és més gran que el de homes. El problema és la carrera fins a posicions de investigador principal o de cap de grup. És el problema que hi ha també a la universitat, eh? Hi ha moltes professores dones, però arribar a catedràtico pues, o a catedràtica ja és més complicat.
Sembla estant que estiguem al segle XXI, de totes maneres. Jo és que us estic escoltant i sembla estant que estiguem ja entrats al segle XXI. Sembla estrany. De totes maneres, és la realitat, per sorpresa de gràcia. Elvira, que sé que has d'anar a fer classe, primer de tot que et volia agrair, perquè sé que tenies una agenda complicadíssima aquest matí, de reunions i d'històries, i ens has atès amb aquest parèntesi que t'has marcat abans de preparar-te la classe. Per tant, et deixem ja, que ara les dues tens classe i, en tot cas, un altre dia amb més calma en tornem a parlar de tot plegat. Doctora Elvira Fernández,
bé, sempre,
directora de l'IRB
Lleida. Sempre disposada i sempre a punt per parlar de les dones.
Gràcies, Elvira.
Gràcies.
Vale, adéu, moltes gràcies a vosaltres.
Ja veus que...
El que demostra, t'anava a dir, Ricard, que les dones són capaces de fer tantíssimes coses a la vegada.
Correcte, no, però la directora, la doctora Elvira, veig que ho té clar, que no anem tan bé com sembla, eh?
No.
Que encara hi ha molt, evidentment que es va millorant, però que l'he trobat, i m'ha agradat que sigui així, bastant reivindicatiu des del punt de vista de que no donem res per fet perquè no hem fet res encara.
No, està clar, i la veritat és que doncs, persones com ella són molt necessàries cada vegada, perquè hi ha un tema importantíssim, que això n'haurem de parlar un altre dia, que són els referents, no? Que també tu deies això,
sí,
que parlàvem al principi amb la Cristina. Això s'ha de començar des de que els nens i les nenes són ben petites, no? Doncs calen cada vegada més referents de dones, com pot ser la Elvira, no?, Fernández, directora de l'Institut de Recerca Biomèdica, doncs pot ser un referent per moltes nenes, pot
Correcte.
Ser, no? O noies que es vulguin dedicar a la ciència, a la investigació. Per tant, cal que els donem més espai, no? Que allò de visibilitzar cada
I tant,
vegada més.
I tant que sí. Escolta, fem una pausa.
Vinga.
Fem una pausa, va.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sis minuts i arribem a les dues de la tarda. Ens queden aquests sis minuts,
sí.
I mira, em deixes que et faci un canvi de guió?
Sí, home, i tant.
Et faci un canvi de guió. En parlarem a fons el divendres, el divendres de cinema, Laura González. Però et vas quedar ahir a veure els Òscars?
Mira, he de dir que no.
No, jo tampoc,
No em vaig quedar. Jo volia, de veritat que volia, i ho tenia planificat, i vaig pensar fins i tot, mira, va, dilluns, no valdrà res, però escolta, tot sea por la causa. Però em vaig quedar dormida. O sigui, és que vaig començar a veure la catifa vermella i tal, i no vaig arribar. És que no.
Jo ja vaig avançar que no ho faria. No. De totes maneres, ha estat la norantena edició.
Norantena, sí.
Mira, un número rodó, ja que jo sé que totes són igual de bones, però la gent ens agrada això dels números rodons. Molt bé el senyor del Toro, Guillermo del Toro.
Mira, sí, és que justament jo quan ho he vist aquest matí, que m'he aixecat, això sí que ho he fet, aixecar-me molt aviat per veure el palmarès, he pensat, mira, que divendres tenim teníem aquest debat amb la Laura, sí, González, de si, com que hi havia doncs, aquest tema d'un possible plagi, no? Havien denunciat a Guillermo, sí, del Toro, sí, sí, per sí, la, un possible plagi de la història, si li donarien, no? Per no entrar en la polèmica. Doncs bé, si li han donat. Li han donat pel·lícula i director, eh?
Sí, sí, pel·lícula, director... no sé si com a actor i actriu...
No,
la vas encertar o no? Crec que no, eh?
La vam encertar amb l'actor Gary Oldman, per L'instante más oscuro, això sí. Amb l'actriu, no sé si ens va donar temps divendres, de fet, de dir-ho, però li han donat a Frances McDormand per Tres anuncios en las afueras.
Que vam dir que és una pel·lícula que també s'ha tenint en compte, eh?
Sí, jo de fet crec que la vaig posar, no recordo, la Laura té la porra que vam fer divendres.
No, divendres la farem ara, només
crec que la vaig posar com a millor pel·lícula, de fet, eh? Però bé, jo crec que bueno, no hi ha hagut grans sorpreses així a priori, no? Respecte al que...
No, ni grans problemes, que no?
Ni grans dir, polèmiques,
això
no.
Això anava a dir, no s'han equivocat de sobre, no ha passat res, ni algú.
Home,
ha sortit a...
Home, és que allò va ser monumental.
Però vull dir, tampoc ningú al seu discurs ha sortit a dir que el Donald Trump, que si tal, que si... No.
És veritat que no. Avui, jo la veuré avui, eh? Buscaré avui la gala i me la veuré per poder avui divendres parlar amb calma. Això de poder-ho veure així posteriori. Sí. El que sí és, mira, i avui justament que parlàvem de dones i ens han quedat pendents convidades, eh? Que les anirem portant al llarg dels propers dies. Doncs és veritat que la guanyadora de l'Òscar a millor actriu, la Frances McDormand, per aquesta pel·lícula, com us deia, Tres anuncios en las afueras, en el moment de recollir el premi, bé, va fer dos coses. Primer, es va negar a posar a la catifa vermella.
Bueno, ho trobo bé, perquè això ja és arcaic del tot.
Perquè és aquests articles d'avui de millor vestides i pitjor vestides, normalment són dones totes, no hi acostumen a sortir
correcte
homes, però bé. I que això està bé que ho fem, però surten homes i dones. És que a vegades ho reduïm només a dones. Però bé, no va voler posar a la catifa vermella i després, quan va recollir el premi, va fer aixecar a totes les dones nominades en aquesta edició dels Òscar, eh? Que doncs hi ha sempre aquesta reivindicació de que hi ha poques dones, per exemple, en categories que no són pròpiament femenines, no? Com doncs, sí, direcció, evidentment, a millors actrius, clar, només faltaria, però sí, doncs direcció i altres coses, potser també premis més tècnics, doncs no hi acostuma a haver dones nominades.
De directores, aquest any havia una, entre cinc.
Hi havia una nominada, sí que, si no recordo malament, dones que se l'hagin endut, crec que va ser Catherine Bigelow fa uns quants anys, però no sé si l'ha guanyat més dones.
De totes maneres, et diré una altra cosa, igual que apuntava amb què s'estudia o què no s'estudia, crec que el problema no és que hi hagi una nominada dona directora dels cinc finalistes, sinó que quantes dones directores hi ha?
N'hi ha més de les que sabem, segurament.
Segurament, però vull dir que no... Jo ho sento, això de posar per llei és que, per exemple, imagina't que fessin, eh? Que en lloc de 5 hi ha 6 finalistes i 3 han de ser homes i 3 dones, tampoc ho trobo bé.
Jo no sóc partidària de les quotes, aquí ha de ser per mèrits i per qualitat, no per gènere, crec jo, eh? Però bé, és veritat que la quota de vegades obre el camí perquè després sigui la qualitat la que mani.
No, aviam, si és
complicat. L'ou o la gallina.
Durant uns anys ha d'haver les quotes perquè després es normalitzi, doncs entesos, però vull dir, quotes de manera indefinida no ho veig.
Escolta, em deixes que et posi una cançó, ja que estem parlant d'Òscars?
Va, que ens queda un minut i res.
Ens queda un minutet i poc i podríem acabar amb música. Mira, és una cançó que, per exemple, va guanyar l'Òscar a millor cançó original, però fa uns quants anys, fa 40, el 78. On eres tu, el 78?
No estava l'ou ja, eh? És una banda sonora?
Home, clar, millor cançó. L'any 78, Donna Summer.
Però de quina pel·lícula?
Last Dance.
Ah, Last Dance. Last Dance. Igual que es titulava.
Doncs, escolta, jo crec que podem acabar amb música, no?
Sí, va,
acabem a lo grande.
20
segons, ara les notícies. Nosaltres tornem demà a les 12:20.
Bona setmana.
Igualment.